deia que el món econòmic i financer, l'estructura econòmica i financera mundial està molt pendent aquesta setmana de les decisions que s'han de prendre a la Reserva Federal Nord-Americana demà, al Banc Central Europeu dijous. Què farà l'economia nord-americana, què farà l'economia europea en la situació econòmica actual amb els tipus d'interès? Hi ha dubtes de si els Estats Units posaran fre a l'encariment del preu del diner, tot i que allà la inflació resisteix a baixar. És una cosa semblant al que està passant aquí a Europa, on la inflació interanual té una certa tendència a baixar, però no hi ha manera de redreçar l'economia. La Christine Lagarde va dir que aquest dijous a la reunió del BCE s'acordaria un altre encariment dels tipus d'interès de 0,25 punts més. De fet, són moviments com a plaques tectòniques que s'estan succeint. S'espera que Anglaterra ho faci també en breu. Austràlia i el Canadà ja ho han fet. Sorprenentment, el Japó no. És veritat que l'economia japonesa moltes vegades menja part perquè té algunes particularitats pròpies i tot sovint no va en la línia del que passa a la resta del món, però tothom està pendent d'això, bàsicament perquè té una incidència directa en les nostres vides, ho hem pogut comprovar des de fa mesos, en les hipoteques, en els crèdits, en el consum, i aquí està una de les claus que fem als usuaris, i també en els interessos que ens haurien de donar els bancs. Dic que haurien de donar, que ens haurien de donar perquè els bancs es resisteixen a augmentar els interessos que donen pels seus productes financers, i això està fent, evidentment, que pugi, per exemple, l'interès a les lletres del Tresor, encara que siguin a curt. L'altre dia van cobrar-se les que es van vendre fa uns mesos, es van cobrar un interès del 3%, i avui, a partir d'avui aquesta setmana, el Tresor en torna a treure i es preveu que torni a veure realment una allau d'interessats en comprar lletres del Tresor a 3 i 9 mesos en la subhasta que comença avui. Teníem ganes de parlar-ne aquí al programa d'aquesta situació. Avui també a les 9 sortiran les dades de la inflació aquí a casa nostra. L'Emili Bizuete és professor d'empresa a la Universitat de Barcelona, és experta en banca. Professor Bizuete, com estem? Bon dia.
Bon dia.
Gràcies per tornar a ser amb nosaltres. Deia que avui és bastant probable que torni a haver-hi aquesta mena de furor que d'uns mesos ençà desperten les lletres i els bons del Tresor cada vegada que surten a la venda, que no hi ha cap problema, al contrari, per col·locar-los, perquè estan donant interessos del 3%, que no hi ha manera que la banca s'hi posi bé a fer-ho.
Sí, la banca espanyola té molta liquiditat per ara, i llavors doncs, no paguen, no remuneren els dipòsits, i això fa que l'inversor, que abans estava acostumat, però l'inversor més prudent, parlem de l'inversor que estava acostumat als dipòsits a termini, que era un producte gairebé sense risc, no? Llavors, doncs, clar, les lletres del Tresor està pagant un tipus d'interès competitiu referent a el que està pagant, no?, les entitats bancàries, doncs l'inversor ràpidament se'n va, i per això té aquest petit inversor, per la senzilla raó de que vol rendibilitat pels seus interessos.
Ara, clar, és un sistema que al final funciona per subhastes, no? I la perversió justament farà que precisament el petit inversor, que és qui normalment està més interessat en aquest tipus d'inversions, li costarà més o haurà d'invertir més diners, no? Haurà de ser una mica menys petit inversor per acabar tenint accés.
Sí, clar, el món financer és bastant pervers, no? Ara no ens en recordem, però hi havia gent a les èpoques més dures de la crisi que col·locaven la deuta en negatiu. Jo me'n recordo països com Alemanya, que és un país molt solvent, no? Col·locava la deuta en negatiu, o sigui, li pagaven per comprar la seva deuta, o sigui, una bogeria, no? Llavors, clar, doncs ara ens trobem això de que el petit inversor doncs va a buscar lletres del tresor, inversions que li donen més rendiment.
Pensa que fixa que des d'un punt de vista econòmic no deixa de ser, ostres, sorprenent, no? Hi ha molta gent que no ho entén, de dir, com pot ser que portem mesos, ara en parlarem, no? d'encadenar pujades dels tipus d'interès, que això té dues conseqüències. Una, que pels crèdits i les hipoteques pagues més, però en principi pels productes financers també t'haurien de donar més interès. La part del pagar es compleix, La part del cobrar és on hi ha aquestes reticències per part del sector de la banca, i al final ens acabem refugiant en una altra vegada en l'emissió de deute per part dels països, que d'altra banda han trobat, clar, una via de finançament magnífica, perquè saben que la gent vol el seu producte ara mateix.
Sí, clar, clar. El sistema pròpiament té aquestes particularitats, però clar, és que no podem oblidar que ens estem enfrontant a una situació actual que no s'ha vist, no? Perquè, clar, estem... El que heu comentat, no? La Reserva Federal, el Banc Central Europeu estan pujant la inflació, està pujant la inflació, pujant els tipus d'interès per frenar, però clar, és que ells han inundat de calé les economies. No oblidem que fins fa poc el Banc Central Europeu estava comprant deute dels països europeus. Tot això, aquesta quantitat de diners, fa que, clar, sigui més difícil, no?, frenar la inflació, perquè és que no es frena pujant els tipus d'interès solament. Hi ha que acompanyar també amb les polítiques fiscals, no?, de que frenin, perquè no és el consumidor. El consumidor no s'està tornant boig invertint, no?, o comprant, no?, per això. O sigui, els tipus d'interès estan pujant per la senzilla raó de que l'Euríbor està pujant, o el tipus del dòlar està pujant, no? Llavors per això pugen, però no és perquè la gent estigui donant-se de cops, no?, per comprar, per consumir, etc. O sigui, això hem de parlar, donaria per un programa sencer, no?, aquesta situació, perquè sí, és una paradoxa, no? I llavors, clar, els bancs es troben amb molts diners, i per això, per ara, doncs els hi permet no pagar.
Clar, des del punt de vista del consumidor no deixa de tenir un punt injust, no? Un diu, escolta, cada cop que surt la Christine Lagarde i puja els tipus d'interès, resulta que el banc té tot el dret de mi cobrar-me més, però cap obligació de pagar-me més.
Clar, perquè al final és l'oferta i la demanda, no? Si jo tinc molt calé guardat, que jo tinc calé, que el Banc Central Europeu m'ha endollat, no? I no l'he gastat perquè no tinc demanda solvent de risc, no? O sigui, llavors jo tinc diners, per què pagar diners per algun que tens, no? Llavors, doncs aquesta situació que és perversa, no? El consumidor veu, ostres, m'estan pujant la hipoteca, però si és que tingués estalvis, o els que tenen estalvis no li paguen res. Clar, és un excés de liquiditat. Ve a col·lació, no?, del que hem parlat, hi ha un excés de liquiditat. I, clar, a aquest món, doncs, s'estem trobant aquesta paradoxa.
Doncs estem en un moment, per exemple, en què deies no hi ha unes polítiques paral·leles només a les pujades d'interès per intentar posar un fre a la inflació que sigui realment efectiu, però en canvi sí que està afectant a les butxaques. Ahir, per exemple, coneixíem aquest estudi que ha acabat dient una de les coses que està passant amb l'encariment de les hipoteques és que hi ha moltes famílies que estan tibant de beta dels seus propis estalvis per fer front a aquests augments, que també explicaria la mena de pau social, no?, que hi havia molta gent que deia és molt estrany que no paren de pujar les hipoteques i no hi ha un malestar social molt gran, i potser una de les explicacions és que resulta que hi ha molta gent que té hipoteques que el que està fent és gastar part dels seus estalvis per fer front justament a aquestes pujades de quota.
Sí, les pujades són salvatges. Pensem que fa un any el tipus d'interès estava gairebé al zero. Avui estem parlant del 3,75 preu oficial, però el 4 amb l'Euríbor a 12 mesos, el que es mereix a les nostres hipoteques, no? Això és una bogeria. Això per les famílies que potser no van en una situació més apurada, més ajustada, no? Doncs avui s'estan trobant que tenen serios problemes per la senzilla raó que el tipus d'interès se li ha multiplicat exponencialment.
Aquesta setmana, jo, quan començàvem aquesta conversa, i aquesta setmana tothom està pendent de què farà la Reserva Federal Nord-Americana, té reunió demà, i de què farà el Banc Central Europeu, que té reunió dijous. El que farà el Banc Central Europeu, en principi, sembla bastant encantat, bàsicament, perquè la Christine Lagarde ja va dir que pujarien un 0,25%, i sembla bastant difícil que faci marxa enrere, entre altres coses, perquè l'últim cop que els havia de pujar, com que va haver-hi la sotregada que hi va haver, es va adoptar, i la Christine Lagarde va dir, ja no tendirem a anunciar per avançat què farem, i en tot cas allò que avancem que farem, ho farem, no?, més enllà del que passi. Per tant, tu dones per fet que dijous Europa tornarà a pujar els tipus d'interès, el BCE?
Sí. Europa, si ho comparem, sempre és, no ara, amb la senyora Christine Lagarde, Europa sempre va tard. Els Estats Units és el que obre el camí. Si ens fixem en situacions econòmiques que hagin passat en els últims 30 anys, Estats Units és el que primer pren les decisions, i després va Europa darrere, no? Llavors aquest retard sempre fa, no?, de que la recuperació sigui més ràpida a Estats Units i després arribi a Europa.
Aquest retard vol dir que podria passar que demà els Estats Units decideixi que ja no encareix els tipus d'interès, com a mínim ara, més enllà que ho pugui tornar fins al setembre, eh? Però podria passar que demà la Reserva Federal Nord-Americana posés el fre i dijous, en canvi, el BCE hagués de continuar aplicant aquestes pujades.
Sí, perquè els indicadors van diferents. O sigui, els Estats Units estan veient, tenim una inflació, d'acord, d'entorn al 4%, però clar, és que l'economia se'ns està caient. L'economia se'ns està caient. I a sobre, ells compten amb un factor diferencial que Europa no té, no? De que, clar, la Reserva Federal és l'única, no? O sigui, els Estats Units, no? Com a tal, actuen amb més unitat. Després, clar, aquí a Europa, vale, la política monetària està en mans del Banc Central, però cada estat després té la política fiscal, no? Llavors, clar, aquesta dispersió, no?, fa que encara sigui més complicat, no? Doncs els Estats Units estan veient que l'economia presenta un fre important. Això passa, no? Puges el tipus d'interès, vas pujant el tipus d'interès, no?, fins que hi ha un moment en què es pot tibar la corda de tal manera que recuperar la situació, doncs entrem en un període de recessió, de crisi, no? I llavors aquests indicadors que té Estats Units no són per gens favorables. Aquí a Europa ens trobem que hi ha països que ho estan portant millor, pitjor. Alemanya, en les últimes dades, havia entrat en recessió. Mm-hmm. Això és perillós, no?, perquè és la locomotora. O sigui, si a Alemanya es refreda, a Europa té un problema, no? Sí. Llavors, clar, aquesta situació fa, però la inflació, la senyora Lagarde, abans era el senyor Trichet, no? Els governadors del Banc Central Europeu sempre han vingut, perquè la Unió Europea, no?, té aquest lema, no?, de controlar la inflació per ser competitius, entorn al 2%, etcètera, etcètera. I clar, en aquests moments la inflació no està controlada.
Passa que té sentit intentar seguir frenant la inflació per aquesta via, continuar amb aquest objectiu del 2%, quan l'economia europea o algunes de les economies europees estan entrant ja en recessió, i al final l'única cosa que pot passar és que a costa de fer baixar la inflació s'agreugi la recessió econòmica.
Sí, clar, aquest és un hàndicap que porta la Unió Europea. Això és el que té que tenir, no?, tenir aquesta situació en el que cada estat té una política fiscal diferent, no? De que, per exemple, doncs Espanya té una política molt expansiva en despesa, molt, que la deute ha crescut exponencialment en aquests anys de crisi, per sobre, per una altra banda, la part fiscal, no?, també la part recaptatòria s'ha incrementat, no? Llavors, clar, altres països com Alemanya estan prenent, o com els països del nord d'Europa, prenen altres polítiques, que clar, que això fa que hi hagi disparitats. O sigui, aquesta disparitat fa que quan es pren una decisió a Brussel·les hi hagi guanyadors i hi hagi perdedors. Llavors, aquest és un hàndicap important de la Unió Europea. No ho podem oblidar, que com parlem, no?, des de la distància, els Estats Units, quan es pren una decisió, tots els estats tenen, no?, una homogeneïtat, no hi ha una... No? És la situació és la que hi ha per tots, no? Aquí, en canvi, la política fiscal a cadascun aplica la seva. Llavors, això fa que sigui més difícil recuperar Europa que no recuperar-se als Estats Units.
Aquí, quan deies que després cada estat, per exemple, té la capacitat d'aplicar determinades polítiques, ahir, per exemple, escoltava la vicepresidenta espanyola, la Nadia Calviño, la vicepresidenta primera i econòmica, que anunciava, per exemple, que el govern espanyol vol prorrogar més enllà del 30 de juny algunes mesures com la rebaixa de l'IVA al 0% pels productes de primera necessitat. No parlo des d'un punt de vista polític, bé, evidentment estem en campanya i políticament cadascú fa el que creu. Econòmicament, parlant, professor Vicente, té algun sentit mantenir, és a dir, ha servit d'alguna cosa que els productes de primera necessitat no tinguessin IVA durant aquests mesos?
En un principi, no. En un principi ha sigut una mesura que haurà ajudat a determinades persones, a determinats productes, no?, que ens hem trobat, no?, però amb un neteig de l'economia no ha tingut cap una repercussió rellevant.
És més una mesura política que econòmica.
Sí, en si que era, a veure, és un pas al front, no?, de dir, bé, anem a rebaixar els impostos no? A l'IVA dels productes de primera necessitat. Però, per exemple, el que va passar, que va ser una paradoxa, no?, en aquell mateix moment, quan va sortir, quan van determinar aquesta norma, no?, que van publicar amb tota mena de publicitat, no? Llavors, per exemple, a les grans superfícies els van començar a cobrar un impost per els embolcalls de plàstic que utilitzen. Clar, per una part, dic, li venc al públic, no?, de dir, ostres, t'estic abaixant l'IVA, mira que bé, et sortirà més barat, però és que al punt de venda, com ho presenten amb un plàstic, etc., jo te cobro un impost per aquest plàstic. Què passa? Que estàs pagant més car que abans era. Home, això, per això aquestes mesures parcials, doncs, bueno, tenen aquest prisma, no?, que fa diferent, no?, però en dades econòmiques l'efecte que té positiu per l'economia és bastant, bastant limitat.
Dues darreres qüestions abans d'acabar. El preu del diner al BCE, si els torna a pujar, acabaran situant-se en el 3,75. Es parla de que als voltants de l'estiu, de cara al juliol, potser setembre es torna a pujar i arribin fins i tot fins a un 4%. És un escenari plausible en què les pujades als tipus d'interès es mantinguin fins a arribar al 4%. Euríbor a part, eh?
Sí, no. En Siràs, amb aquest objectiu, no?, amb aquest objectiu de dir tinc que controlar la inflació, l'eina que tenen, l'eina que veuen que poden utilitzar és el recurs, no?, de pujar la inflació, la inflació per frenar la pujada de la inflació, pujar els tipus d'interès, al consumidor li sortirà més car endeutar-se, gastarà menys, i això farà que consumeixi menys. Això és la política econòmica que estan aplicant de manual, no? Però, clar, ells s'han trobat farà uns mesos, segur que els nostres oients recorden, no?, de què va sortir, de què el Banc Central Europeu deixava de comprar deute dels estats membres, no? Llavors va sortir, van començar a parlar de la prima de risc, del problema que hi havia dels països molt endeutats, de poder col·locar la seva deute. Clar, tot això són diners que hi ha en circulació. O sigui, el que hem comentat al principi, si no s'acompanya de mesures d'un caràcter més transversal a l'economia, això, amb la inflació elevada, ens podem tirar anys i anys, perquè en si el consumidor no és el causant únic d'aquesta pujada dels preus. Això, però clar, el manual ens diu, no?, de com...
Sí, que s'havia d'anar per aquí.
Com he de reconèixer que ho he fet malament o de que la pròpia solució que jo vaig crear m'està generant aquest problema, perquè al final no podem oblidar. La deute ha crescut exponencialment. Clar, aquesta deute, part, ha anat a inversors, però és que pròpia part anava al Banc Central Europeu, comprava la deute dels estats membres, no? Sí. Llavors això, diem, això econòmicament no és viable, no? Però clar, és que aquests diners estan en circulació, estan allà i el món o les economies tenen que absorbir-los, no? I apaivagar aquesta situació. Doncs és més complicat que pujar la inflació. Que pujar la inflació, jo pujo els tipus d'interès i arreglat, no? Per això estem veient que aquestes mesures no frenen pròpiament el que heu comentat, no? Els Estats Units té una inflació d'entorn al 4, països de la Unió Europea estan entorn al 6, doncs clar, aquesta situació, ja pugem els tipus d'interès, en un any els hem pujat, cada reunió del BCE està pujant el tipus d'interès i això no es frena. No?
Mira, ara mateix acaba de sortir la dada confirmada de la inflació del mes de maig. En el nostre cas es queda en el 3,2%, això és un punt menys que ara fa un any. Uh-huh. També és veritat que és la dada més baixa en 2 anys, però vaja, tot plegat funciona per comparativa i com que la teníem absolutament desbocada, no? Doncs...
Ara tot està bé.
Continua baixant, però clar, és més per comparació que no pas perquè els preus realment hagin baixat.
Els consumidors no veuen que la seva cistella ha baixat, sinó que el preu no baixa, el preu ha pujat.
Això et trigarem molt encara a veure-ho, és a dir, aquesta diferència entre el que nosaltres diem la inflació és aquesta dada i la realitat de quan anem a comprar productes encara durarà molt temps?
Encara la situació, no podem oblidar que hi ha una inestabilitat molt important amb el conflicte d'Ucrània. Ara, si bé el preu del petroli ha recuperat, no?, els preus abans de la crisi, però vostè continua pagant, no? tot se m'ha pujat. Res ha baixat. Això, aquesta situació, encara trigarem un temps. Després de que quan s'acabi aquest conflicte, que algun dia s'acabarà, per suposat, no? Quan acabi aquest conflicte, doncs començarà, no?, a baixar aquesta situació, aquest suflé d'increment de preus, etcètera, etcètera. Estem en una situació que trigarem un temps a tornar amb una tranquil·litat com la que estàvem abans, econòmicament.
Sí, sí. Professor Vicente, un plaer, com sempre, escoltar-lo parlar tan clar.
Un plaer estar amb vosaltres.
Moltíssimes gràcies per aquesta estona. L'Emili Vizuete, que és professor d'empresa a la Universitat de Barcelona, expert en banca. Passant 9 minuts del punt de les 9 del matí. Estem pendents del que passi a Ripoll. D'aquí a un quart d'hora ja ha de començar una roda de premsa en la qual Esquerra, CUP i el PSC li demanaran a Junts que els permeti el seu suport per tenir la investidura, majoria absoluta, que després, si no vol, no cal que estigui en aquell govern, però que formi part d'aquesta barrera a fer que l'Aliança Catalana de la Sílvia Oriol pugui manar. L'Ada Colau acaba de demanar formalment des de Televisió Espanyola un acord a 3 amb Jaume Collboni i amb Ernest Maragall per repartir-se l'alcaldia de Barcelona els propers 4 anys i evitar que Xavier Trias sigui l'alcalde a partir d'aquest dissabte. Estan passant moltes coses. Hi ha en marxa també la reunió del nou govern de Pere Aragonès. Ara en parlarem de tot plegat en temps de tertúlia amb la Imma Lucas, amb el Jordi Barbeta i amb el Sergi de Maia.
Ràdio Estel.